bon dia a tothom. Esteu escoltant, com sempre, bueno, com sempre, escolteu Ràdio Falset, i això és Volta de Full. I avui, així una mica rovellada, passa res, és temps del temps, no? La mica de refredat, som al mes de desembre, l'últim mes de l'any. Per tant, també aquest és l'últim programa de la temporada. Se'ns esgota, no? Se'ns esgota un any diferent a causa, doncs, de la pandèmia aquesta, no? Ens hem hagut d'adaptar a una situació la qual no ens ha sigut gens fàcil. Però malgrat això, encarem, si més no, doncs, us invito a encarar aquesta esperança que tot vagi millor i que molt aviat ens puguem abraçar, doncs, totes aquelles persones que durant aquest temps, doncs, ens hem tingut que refrenar, no?, amb tot això. Però, bueno, comencem sense més. Avui comencem parlant del que toca, no?, del mes que estem, el mes de Nadal, del mes de un Nadal diferent, un Nadal, però que, bueno, ple d'esperança, no? I començarem amb un poema avui, un poema de Nadal, precisament, no?, que es titula Els núvols de Nadal. Diu: els núvols de Nadal no sé què tenen, que són manyacs. No posen gens de malícia al cel. Pel blau puríssim dolçament s'estrenen i la llum de la posta suau s'encenen i de nit deixen veure algun estel. És una de les coses més alegres veure entre els núvols els estels brillar. Tenebres de Nadal no sou tenebres, més hi veig en vosaltres que no en el dia clar. Ai, nit que vas passant silenciosa. Ai, núvols blancs que pels estels passeu. Ai, llum que no ets enlloc misteriosa. Ai, portal de Betlem, que ets tot arreu. Quan me vulgueu donar més alegria, parleu-me dels Nadals ennuvolats i em veureu com infant que somia, que riu a lo que veu amb els ulls aclucats. És un poema de Joan Maragall. Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August, say. I ara anem amb el compromís. Un compromís, no? Un compromís que és amb tota la força d'un simple fuster de poble, que és un relat petit, no?, curtet, que diu que va néixer en un poblet fill d'una dona del camp. Va créixer en un altre poblet on va treballar de fuster fins que va tenir uns 30 anys. Després, i durant 3 anys, va ser predicador ambulant. Mai no va escriure cap llibre. Mai no va tenir un càrrec públic. Mai no va tenir família o casa. Mai no va anar a la universitat. Mai no va viatjar a més de 300 quilòmetres del seu lloc de naixement. Mai no va fer res del que s'associa amb la grandesa. No tenia més credencials que ell mateix. Tenia poc menys de 30 anys quan l'opinió pública es va tornar en contra seu. Els seus amics l'abandonaren. Va ser entregat als seus enemics i en van fer mofa en un judici. Va ser crucificat entre dos lladres. Mentre agonitzava preguntant a Déu per què l'havia abandonat, els botxins es van jugar els seus vestits i l'única possessió que tenia. Quan va morir, fou enterrat en una tomba prestada per un amic. Han passat 20 segles i avui és una figura central del nostre món, factor decisiu del progrés de la humanitat. Cap dels exèrcits que van marxar, cap de les armades que van navegar, cap dels parlaments que es van reunir, cap dels reis que va regnar, ni tots ells junts, no han canviat tant la vida de l'home a la terra com aquesta vida solitària.
Thank you.
Bé, i ara canviem totalment de...
Passo el full,
no? Passo el full, canviem totalment de tema, que és... avui a la cuina no us portaré cap recepta, perquè tothom aquests dies de festes i tot això pues, fa els seus àpats, lo normal de les festes, no? La cardolla, els canalons, el que cada any ja es fa, més o menys. Però sí uns consells, si voleu dir-ho així, de com sobreviure als excessos nadalencs, no? Perquè són uns menjars fora de lo normal que fem al dia a dia, no? Aquests dies es permeten tots tipus d'excessos, o es permetien. Estic parlant ara de l'origen de les festes nadalenques, que remunten 200 anys abans de Crist, quan els romans celebraven ja la Saturnàlia, una festa en honor al déu de l'agricultura, Saturn, que coincidia amb el descans de les collites i el fi de la foscor amb el naixement del nou sol, Sol Invictus. Aquests dies es permetien tots tipus d'excessos. Roma es deixava portar per les bacanals, els banquets públics i les orgies. A l'edat mitjana, el cristianisme va fer coincidir la data de naixement del nen Jesús amb el solstici d'hivern i va intentar posar fi a les celebracions paganes. La tradició de l'excés, sobretot gastronòmic, continua fins als nostres dies. Propostes una mica així per afrontar l'any vinent, no? Després de tots els menjars i tot això. Proposo una tisana depurativa, no? A base de cua de cavall, romaní, ortiga, dent de lleó i aclea. I afegiu una cullerada de postres amb un vas d'aigua bullent, bulliu un minut i bebeu. Això per depurar tots aquests sucres, no? Feu l'activitat que pugueu, no? L'activitat física diària, esperar 3 hores després dels sopars abundants abans d'anar a dormir. 3 hores una mica, però és aconsellable. Acompanyar sempre els plats de proteïna i de greix amb una bona amanida, no? Una amanida doncs, a base d'esquerola, endívia, rabanets, un gra d'all picat fi, una mangrana, oli d'oliva verge i vinagre de poma no pasteuritzat. Tots els components d'aquesta amanida ens ajuden a fer la digestió, a digerir. Menja pinya i papaya, si podeu, no? Fresca. El cor de la pinya conté uns enzims, proteàcies, que ens ajuden a digerir la proteïna i la papaya en conté un dels efectes semblants. No ens val la fruita en almíbar ni el suc, només la fruita natural. Acompanyar els menjars greixosos amb salses digestives, salses fetes a base de gengibre ratllat, rabenet o nap cru picant i amanit amb vinagre de poma no pasteuritzat i salsa de soja. Si tot i això se'ns posen malament els greixos, podem acompanyar el menjar amb una cullerada sopera de lecticina de soja que emulsiona i afavoreix la digestió. També podem fer menjar ceba macerada amb un parell d'hores macerada en vinagre de poma no pasteuritzat. Ajuda a pair proteïna i greixos de carn, peixos i no repeteix. També podem menjar una cullerada sopera de xucrut, que és col fermentada, o de germinats d'alfals, acompanyant els àpats forts. Tots dos contenen enzims que ajuden a digerir. Una altra opció és menjar un comprimit d'enzims digestius obtingudes de fonts naturals com la papaya, la pinya o el germinat de blat. També podem beure una infusió feta amb la pell de mitja llimona i de dues mandarines ecològiques que s'afegeixen a un litre d'aigua bullent de baixa mineralització. Ajuda a eliminar l'excés de sal i àcid úric. Va molt bé quan s'ha menjat marisc o podem endolcir amb estèvia. Prendre un extracte d'equinàcia i vitamina C per prevenir infeccions des d'una setmana abans fins a una setmana després de les festes. La sobrecàrrega de sucres provinent de la pasta, de galets, les patates, el pa, les begudes refrescants i les postres eleven els nivells de glucosa en sang i ens debiliten el sistema immune. També podem prendre un complement de vitamina B i de minerals, especialment magnesi. Bueno, dit tot això, que sembla aquí que hi hagi jo, no he entès gaire cosa. Però bueno, escolta, si ho voleu fer, se pot provar, no? Tot això, ja us dic, avui la cosa és una mica diferent, és diferent. Tomb el full, torno a tombar el full. I també anem amb un altre relat, no? Un altre relat que també és de compromís, no? Referit al compromís, no? Però aquest se titula El rei tardaner. I comença així. Sempre falta el mateix. Rondinava la rentadora, tot esclarint la roba, mentre els ànecs nedaven sobre el riu de paper de plata. El caganer, sempre tan pragmàtic, ja ho havia dit a la filadora, que algun any no arribaria a temps i els faria quedar malament. Els pastors de l'Anunciata ni se n'havien adonat que faltava en rei. Feina tenien a mantenir el caliu i escalfar les sopes. Sant Josep sortia de tant en tant del portal amb l'excusa de cercar un parell de branquillons per al foc. Des d'allí podia veure millor com els altres dos, a l'altra punta, dalt del camell, esperaven amb impaciència l'arribada del seu company. Els àngels ja feia estona que afinaven el Glòria. Faltava ben poc per a la mitjanit i ni els mateixos animalons, allà quiets, ensumant la molsa humida, gosaven pensar què passaria si no hi era temps. Mitjanit. L'estel resplendent envia el seu raig per l'escletxa al vell mig del portal. Un cop més Jesús és nat i de la muntanya del Suro, els reis, tots tres, amb la mirada fixa en l'estel, el tardaner, però, amb un somriure sota el nas. Un sospir tranquil·litzador omple el pessebre i Maria, tota col·locant els ulls, fa un petit gest amb el cap. Només ella sap que el tardaner fa de rei tot l'any, fins l'últim minut, portant aquelles coses que potser ningú no ha demanat. Anem als refranys ara. Ara passo amb els refranys. Els refranys del mes de desembre, ja som al mes de desembre, no? No us sembla curiós que l'octubre, el novembre i el desembre no coincideixen pas amb els mesos que fan 8, 9 i 10? L'explicació remunta al calendari romà en què l'any estava dividit en 10 mesos, amb un total de 304 dies i un reguitzell de dies fins a assolir els 356 dies. Els reajustaments posteriors dels calendaris julià i gregorià han permès que desembre saltés des del 10è al 12è mes i de 30 dies als 31 actuals. Els refranys de desembre tenen una clara influència de la religió, ja que és època de preparació del Nadal en comparació amb els altres mesos en què predomina la relació entre l'home i la terra. En un primer grup hi trobaríem els que ens mostren un mes fred i l'arribada de la neu. I aquests refranys diuen: per la Mare de Déu de vent, naps i cols, tot ben calent. Sant Nicolau, de la neu, porta la clau. Per Sant Tomàs, al qui no té llenya, li tremola el nas. Els trons de Nadal no fan ni bé ni mal. I de Sant Tomàs a Sant Pancràs dura un hivernàs. Amb un segon grup, l'arribada del solstici, amb el dia més curt de l'any, diu: «Essent més curt que el dia de Sant Tomàs. Per Sant Esteve creix el dia un pas de llebre». I amb un tercer grup, unes dites ens anuncien el temps futur, que diu: «Pel desembre, el temps que fa el dia 3 el fa tota la resta del mes. Si plou per la Concepció, plou per Carnestoltes, per Setmana Santa i per Resurrecció». I un darrer, amb referència a la terra, diu: per Santa Llúcia, tot l'oli és a l'oliva. Tot i tenir un ambient d'hivern des de fa dies, l'entrada oficial de l'estació astronòmica d'hivern serà el dia 21 a les 5 hores i 19 minuts.
Bé, anem amb un altre poema. Jo estic així molt poètica nadalenca, no? És que n'he trobat un munt, no? Poemes de Nadal són imprescindibles, no? N'he trobat un que és del Maria Manent, que es titula L'arbre de Nadal. I diu així. La cova, pedra viva, desert, el camí ral. Sota una llum freda creix l'arbre de Nadal. El freguen ales d'àngel i canten els ocells. O tenderol i parada, o verda branca al vent. Les branques d'aquest arbre, la freda cova enclòs, no deixen que se'n vagi l'alè calent del bou. Pengem-hi els nostres somnis, que així els veurà l'infant. Taronges d'or es tornen a l'arbre de Nadal.
Ooh, I'll be the one who'll break my heart. I'll be the one to hold the gun. I love you more. I love you more.
Ara us vull referir un relat que potser molts coneixeu, no? Però és que m'ha semblat molt, molt adient, i és que és molt bonic. És molt bonic perquè és el conte de Nadal de Charles Dickens. El senyor Scrooge és un home avar i solitari que no celebra el Nadal i només pensa a guanyar diners. Una vigília de Nadal, Scrooge rep la visita del fantasma del seu antic soci mort anys enrere. Aquest li explica que per haver estat avar en vida, tota la seva maldat s'ha convertit en una llarga i pesada cadena que ha d'arrossegar per tota l'eternitat. Li anuncia que a ell li espera un destí encara pitjor i l'avisa que tindrà una última oportunitat de canviar quan rebi la visita dels tres esperits del Nadal. Scrooge no s'espanta i desafia la predicció. Aquesta nit apareixen els tres esperits nadalencs. El del passat, que li fa recordar a Scrooge la seva vida infantil i juvenil plena de melancolia i enyorança abans de la seva addicció pel treball i el seu desmesurat afany de diners. El del present fa veure a l'avar l'actual situació de la família del seu empleat Bob, que malgrat la seva pobresa i de la malaltia del seu fill Tim, celebra el Nadal. També li mostra com totes les persones celebren el Nadal, fins i tot el seu propi nebot, Fred, que ho fa d'una manera irònica però alegre, ja que ningú vol la presència de l'avar. Abans de desaparèixer a mitjanit, l'esperit mostra un parell de nens d'origen tràgicament humà, la ignorància i la necessitat. El terrible i ombrívol esperit del futur li mostra la destinació dels avars. La seva casa, saquejada pels pobres, el record gris dels seus amics de la borsa de valors, la mort del petit Tim i el més espantós, la seva pròpia tomba, davant la qual Scrooge s'horroritza de tal manera que suplica una nova oportunitat per canviar. Llavors, l'avar desperta del seu malson i es converteix en un home generós i amable que celebra el Nadal i ajuda els qui l'envolten. La màgia del Nadal arriba a través de tres esperits que s'encarreguen de recordar els seus inicis i de donar-li una última oportunitat per fer un canvi de rumb a la seva vida, on la riquesa no es mesura amb els diners ni la felicitat amb valors materials. Per Nadal, planteja't les coses que has de canviar a la teva vida per assolir la veritable felicitat. Bé, i ara passem del Nadal, Fins ara hem estat parlant del Nadal, anem a passar els primers dies de l'any, l'any nou, que tothom esperem, sempre desitgem, no?, el millor per l'any nou, tot aquest malson que estem, per dir-ho d'alguna manera, que estem vivint, no?, que estem protagonitzant tots, no?, pues sempre desitgem que l'any nou sigui millor, però referiré d'on ve, no?, d'on ve la cronologia, la història de l'any nou, no?, primers dies de l'any en relació a l'any que acaba. L'any nou ha estat celebrat en gairebé totes les religions conegudes i amb una solemnitat especial, malgrat les diferències. Aquestes celebracions presenten tres comuns, no?, com és l'abolició de l'any que s'acaba o del temps transcorregut en tot el que comporta d'advers, mals, desgràcies, dimonis, genis malignes. La celebració comença a vegades amb la celebració del foc vell o l'expulsió de l'any vell. Això ho fan al Tíbet o a Mèxic. I gairebé sempre amb ritus de penitència o purificació, no?, com banys, confessions, etc. I diversos tipus d'exorcisme, que això ho fan a Babilònia, Israel o la Índia, sacrificis al sol o a l'Egipte. Sovint, l'abolició del temps passat dona lloc a una suspensió de les activitats normals, per exemple, de govern, això ho fan a Babilònia, al Tíbet, i a orgies, també de Babilònia, Egipte, en els quals ningú no és considerat responsable perquè tothom creu estar més enllà del temps ordinari i en una mena de caos primitiu. A la Xina, la relació en el temps passat tenia un caràcter més positiu amb el culte als avantpassats i el comiat del déu de la llar que puja al cel per informar sobre l'estat dels membres de la família. Igualment, és general la celebració ritual de la nova creació o de la renovació còsmica, foc nou del zoroastrisme dels maies del Yucatán, dels iroquesos o dels celtes, noces o lluites de déus dels babilonis, egipcis o antics perses, pràctiques màgiques per estimular la fecunditat d'hòmens, animals o plantes a la Xina o a Babilònia, acompanyada de ritus de propis de apropiació dels déus, ofrena de primícies agrícoles o rarament de víctimes humanes com a Mèxic. En el cristianisme, l'any nou no té significació litúrgica ni celebració especial. Els primers segles, quan a Roma se celebraven les Saturnals, els cristians no solament no hi participaven, sinó que celebraven dijunis i misses especials d'expiació. Bé, i ara, com que m'he referit a l'any nou, doncs us porto un poema de l'any nou també. Què diu així? Ni l'astròleg no sap, dia primer, un rigorós que un poc de vida ens dalla. Quines estrenes ens darà, potser? Angoixa, amor, traspàs o revifalla? Natura és erta, sense afany ni esquer, i l'aire és buit i la gelada calla. Un salut regalim en el cloquer, mor a prop de l'encert l'escorrialla. Qui sap el que vindrà i el que em deserta? Nou any és nou engany en vida incerta. Jo sóc un ombra que s'esmuny de frau. Oh, veritat, tu sola coronada, ben al d'allà dels tombs de l'estelada, sigues-me llei i certitud i pau.
Rags are in the hole, and I
Bé, i com no me... Pff, bueno, ja anem, ja, ja se m'està esgotant aquest temps, no? Que a mi... A mi se me sol a fer curt, eh? La veritat, us dic. I què més que despedir-me? Despedir-me, a veure, d'aquest mes, d'aquest any, i de... amb un bon regust, no? Del poema del meu preferit, no? Del Miquel Martí i Pol, Miquel Martí i Pol, que alguna vegada segurament l'hauré dit durant aquests anys que estic aquí a la ràdio, no? Però és que no pot ser d'altra manera, no? Del Miquel Martí i Pol, del Pot ser Nadal. I diu, pot ser Nadal és que tothom es digui a si mateix i en veu molt baixa el nom de cada cosa, mastegant els mots amb molta cura, per tal de percebre'n tot el sabor, tota la consistència. Potser reposar els ulls en els objectes quotidians per descobrir amb sorpresa que ni sabem com són de tant mirar-los. Potser és un sentiment, una tendresa que s'empara de tot, potser un somriure inesperat en una contonada. I potser és tot això, i a més, la força per reprendre el camí de cada dia quan el misteri s'ha esvanit i tot torna a ser trist i llunyà i difícil. Miquel, Martí i Pol. Bé, i aquí està tot, vaig acabant, acabo ja, no? Està tot això per avui, espero que s'hagueu passat una bona estona. Si més no, sempre és la meva, el meu desig, no? Recordar-vos també que aquesta programació es repeteix diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. També es podeu trobar a la web de la ràdio, radiofalset.cat. I com també sempre recordàveu que aquí a la ràdio tenim uns telèfons, no? Telèfons que recordo que ho són el 977-830044, 977-830044 i el 977-831135, 977-831135. Agrair com sempre al Jordi Soldevila la seva dedicació al control d'aquesta ràdio de l'any, sempre, eh? Desitjar que passi bones festes, guardem molt, que l'any que ve, aquest any que a veure si comencem, si més no, han pogut anar fent el programa, no? Des d'aquí, doncs, el meu sincer agraïment, no? T'estimo molt, Jordi, de veritat. I tan sols em resta també a tots vosaltres, doncs, desitjar-vos a tots unes bones festes, que l'any nou en sigui molt més propici. Cuideu-vos, cuideu molt i segur que les nostres abraçades seran molt més fortes, si més no aquest és el desig de tot cor per tots vosaltres. Fins l'any vinent, no? Que ens retrobem. Adéu-siau.